Avui als Sants Estalvis estem dedicant tot el programa a parlar dels avantatges o dels possibles problemes que pot tenir la dieta vegetariana i vegana, però fins ara hem estat parlant de la població convencional. Però què passa amb la població que practica esports, en especial aquella que fa esports d'alt rendiment? Ho hem preguntat a Jaume Jiménez, que és nutricionista, expert en nutrició esportiva, director de Nutritional Coaching i responsable del màster en nutrició a l'activitat física i l'esport de la Universitat de Barcelona. La primera pregunta que hem fet a Jaume Jiménez: la dieta vegetariana és compatible amb l'activitat esportiva d'alt rendiment?
A veure, hem de tenir en compte que què és una dieta vegetariana, perquè avui dia dieta vegetariana integra multitud de modalitats, ovo-lacto-vegetarià, vegà. Depenent del grau de restricció d'aliments, doncs és més fàcil que pugui haver-hi algun tipus de carència si no es fa bé. Si es fa bé, qualsevol tipus d'opció vegetariana és perfectament vàlida, però s'ha de tenir cura de certs nutrients que es cobreixin.
El nutrient més important del que hem parlat abans amb Lucía Martínez és segurament la proteïna. Ens hem de preocupar per la proteïna especialment a una dieta vegetariana si som esportistes?
A veure, normalment la majoria de la població cobreix bé la quantitat de proteïna que necessita. O sigui, normalment no és el cas. El que sí que és important és la qualitat de la proteïna. Alguns vegans que tenen que tenir cura de poder cobrir, sobretot depenent de l'objectiu. Si volen incrementar massa muscular, si estan perdent pes, doncs és un tema que han de tenir una miqueta més d'atenció. Però en principi la proteïna normalment es cobreix relativament bé.
Recordeu que alternatives de proteïna vegana, ens ho explicava abans la Gina, les podeu treure als llegums en gra o als productes a partir de llegums com el tofu, el tempeh, la soja texturitzada, la fruita seca, els pseudocereals com la quinoa o el fajol, productes preparats especials i també fins i tot en alguns cereals. Què més, hem preguntat a Jaume Jiménez, hem de tenir en compte si som esportistes vegetarians?
A veure, el que hem de tenir en compte és, de les opcions vegetarianes, el vegà és el que té que tenir més cuidado. Si nosaltres comparem una dieta vegana amb una omnívora, en un esportista, trobem que, sobretot, si són nens, dones embarassades o adolescents, o esportistes de resistència, que són de llarga distància, aquests poden tenir menys ingesta de calories, o sigui, perquè els aliments vegetals tenen menys calories. Llavors, sí que és veritat que aquests col·lectius tenen que tenir més cuidado de cobrir la quantitat de calories, perquè, evidentment, si no, el rendiment es veurà clarament perjudicat, i també la salut. Per tant, és important que els vegans, en aquestes situacions, dones embarassades, esports de resistència i increment de massa muscular, tinguin cura del que mengen. Sí que és veritat que els vegans, en comparació amb un omnívor, també mengen menys proteïna. Això també ho hem de saber. I, per una altra banda, també mengen menys d'àcids grassos de la sèrie omega-3. Per tant, aquests col·lectius tenen que tenir més cura del que estan menjant. Per tant, bueno, es pot aconseguir un òptim rendiment sent vegà? Perfecte. Hi ha grans esportistes, excel·lents esportistes, guanyadors d'Ironman, que són vegans i no hi ha cap problema. Però tenen darrere un professional, com hem dit moltes vegades, que s'encarrega de que no falti res.
El Jaume Jiménez ens deia que hem de vigilar amb les calories si som vegans, especialment aquells que practiquin esports de resistència, per exemple, maratons, ultramaratons o travessies al mar. Aquelles persones també que vulguin incrementar la seva massa muscular han d'incrementar el consum de calories si són vegans. I després, en general, s'ha de vigilar amb el consum d'àcids grassos omega-3, que en el seu format vegà o vegetarià els trobem sobretot a la fruita seca, productes com les nous, i als olis, especialment l'oli de lli. Al Jaume Jiménez també li he preguntat si s'ha de tenir en compte algun altre nutrient més.
Pues una altra cosa, a part del que hem comentat, és que els vegans, evidentment, pues el que mengen és molt hidrat de carboni, i això és molt positiu. Perquè, clar, l'aliment vegetal el que té sobretot és hidrat de carboni. En aquest cas, no tenen problema. Sí que és veritat que els omnívors tenen a patir de carbofòbia, no? Avui dia hi ha una carbofòbia important, o sigui, tot el carbohidrat és dolent o quasi dolent, i això al final acaba també dificultant el rendiment en omnívors. En vegetarians això no passa. A part d'això, el que tu deies, no? La vitamina B12 és important, però també tenim altres que s'han demostrat que en el rendiment esportiu poden afectar, i és la vitamina D. La vitamina D participa en el correcte funcionament del múscul esquelètic. Per tant, s'ha vist clarament que esportistes que tenen un baix nivell de vitamina D, on entrarien alguns vegans que no fan les coses del tot bé, això augmenta el risc d'una reducció important del rendiment esportiu. Per tant, la vitamina D seria un macronutrient fonamental, després també la vitamina B2 i el calci, perquè també quan es menja molt producte vegetal hem de tenir en compte que hi ha també productes que poden reduir la biodisponibilitat del calci. Per tant, és important que també ho tinguem en compte.
Jaume Jiménez, expert en nutrició esportiva, ens parlava d'alguns possibles dèficits amb la població vegetariana vegana, parlava de la vitamina D. Aprofito per recordar-vos que la podeu trobar en format vegà, la D2, però la que és més biodisponible, la que podeu fer servir millor, és la vitamina D3, que fins fa poc no es trobava en format vegà, però ara ja sí. Per tant, si heu dubte per una suplementació de vitamina, que sigui D3, que és molt més eficient. També parlava de la vitamina B2 i, finalment, del calci. I feia servir aquesta terminologia de la biodisponibilitat del calci, que no acabem d'entendre ben bé què és ni on podem trobar el calci als aliments vegans.
Podem trobar calci a molts aliments vegetals sense cap mena de problema. O sigui, el que hem de tenir en compte és que moltes vegades certs components que hi ha als aliments s'associen amb el calci formant sals insolubles i fan que no les absorbim a nivell intestinal. Això ho podem trobar, per exemple, lo que són els oxalatos, que podem trobar als espinacs, bledes, no?
Xocolata.
Xocolata. També trobem fitatos, que podem trobar productes molt rics en fibra, no? També. Llavors, el que hem de tenir en compte és menjar fonts de calci importants, com poden ser els cítrics, com poden ser els vegetals de fulla verda, com poden ser tot el que serien productes enriquits en calci, però intentar separar-los en el mateix menjar d'aliments que poden bloquejar l'absorció. Això és una recomanació. Però sempre hem de tenir en compte que es pot menjar la suficient quantitat de calci sent vegà. Això, no, o sigui, això que ens han dit moltes vegades de que si no menges llet o formatge no tindràs calci als ossos, això no és veritat, perquè de fet s'ha demostrat que els vegetarians tenen més risc d'osteoporosi.
Hem parlat de la proteïna, hem parlat de la vitamina D, de l'omega 3, hem parlat de la B12, hem parlat del calci, però hi ha un altre nutrient que també preocupa molt la població vegetariana i vegana, el ferro. És un mite que s'ha de prendre més ferro. Què hem de fer amb el ferro, Jaume Jiménez?
El ferro i el zinc, també, com a molt important, que poden tenir també alguna deficiència als vegetarians, també el iode. No m'agradaria oblidar-me del iode. És important que els esportistes puguin prendre sal iodada, és important, perquè d'aquesta manera cobriran gran part del iode. El ferro, per lo mateix, no? Perquè també tenim que assegurar-nos una bona absorció del ferro. El no menjar productes animals, doncs, evidentment, això dificulta l'absorció del ferro, tot i que si es fa bé, ho podem cobrir. Què passa? Que persones amb necessitats més importants, com poden ser dones, com poden ser nens, com poden ser esports de resistència, moltes vegades tenim que recórrer a la suplementació. Però és important que abans de suplementar amb ferro tinguem una analítica que ens verifiqui clarament que hi ha una deficiència, perquè el ferro és un mineral que s'ha de suplementar sempre que hi hagi una deficiència. Si no, no té sentit, inclús pot ser contraproduent.
Clar, un excés de ferro a l'organisme pot arribar a ser problemàtic.
Però en esportistes, sobretot en esports de resistència, les necessitats de ferro són molt grans. I les dones en esports de resistència, evidentment, tenim molts problemes per cobrir el ferro que necessiten mitjançant l'alimentació. Per tant, moltes vegades acaben suplementades, perquè estem parlant de persones que poden entrenar 3-4 hores cada dia.
Clar,
imagina, 3-4 hores cada dia fent esquí de muntanya, entrenant a 2.000-3.000 metres, les necessitats de ferro...
Doncs aquestes són les recomanacions al Jaume Jiménez sobre dieta vegana, vegetariana i esport. Recordeu que el Jaume Jiménez és nutricionista expert en nutrició esportiva, director de Nutritional Coaching i responsable del màster en nutrició, l'activitat física i l'esport de la Universitat de Barcelona.